Demà diumenge, Pedro Martínez Sánchez, nascut el 29 de juny del 1961, entrenador de l'ACB des de l'any 90, quan tenia només 28 anys. Diumenge, com diem, arriba als 1.000 partits com a entrenador a la Lliga. Per davant només hi té, en nombre de partits a la Lliga ACB, Aito García Reneses, amb 1.111 partits. Aquesta setmana, en un vídeo publicat per l'ACB, hem vist precisament Aito felicitant Pedro Martínez.
Muchas felicidades a Pedro Martínez por su larga y exitosa trayectoria en la ACB.
Hem vist Rafa Martínez recordant Pedro Martínez.
¿Cuántas broncas caben en 1.000 partidos, eh? De balance, rebote, posiciones defensivas... Doy fe, porque me he comido alguna.
I hem vist Sabaner.
1.000 partidos en 4 décadas no lo consigue cualquiera. Suéltolo las 4 décadas para que la gente no se deje engañar. Por mucho que parezca mucho más joven, ya tienes una edad.
I hem vist Sant Emeterio.
Entiendo que haces una cosa excelente, que es hacer que parezca fácil algo que es muy difícil, ¿no? Que un equipo juegue simple, juegue bien.
O ara el jugador del Baxi Manresa, Dani Pérez.
Son 5 temporadas contigo ya, lo tuyo tiene mérito, yo creo que lo mío también. Es broma, por suerte esta última está yendo muy bien y no te estoy viendo hacer mucho en el banquillo, que eso quiere decir que algo no va bien.
I això que es tocava els cabells, Dani Pérez, un gest característic de Pedro Martínez quan és a la banqueta i les coses no acaben d'anar del tot bé. Aquesta setmana hem anat a Manresa, al Nou Congost. Allà, després d'un entrenament de l'equip per preparar el partit de demà contra el Baskonia, ens hem assegut amb calma amb Pedro Martínez per xerrar de la figura de l'entrenador en un equip de bàsquet. 999 partits avui, demà xifra rodona, 1.000 partits. Ara, Pedro Martínez, al Superesports. Som dimecres al Nou Congost, diumenge contra el Baskonia. Arriba als 1.000 partits com a entrenador ACB el Pedro Martínez i ho farà més podent celebrar la classificació de l'equip per jugar a la Copa del Rei a Màlaga el mes de febrer. Hola, Pedro. Bona tarda.
Bona tarda.
Has pensat mai que com t'hauries guanyat la vida si no hagués estat com a entrenador o no?
Bueno, crec que sí, el que estava estudiant abans de dedicar-me plenament al bàsquet era per l'educació. I segurament hagués sigut professor d'història, que era la carrera que estava estudiant i que m'agradava.
Professor d'història?
Sí.
Què és el millor de la teva feina ara mateix, Pedro?
Bueno, diguem que és una feina molt bona, no? Soc un privilegiat, primer, per una cosa que a vegades no se li dona valor, però el fet d'estar amb un grup de gent jove, no? De contacte amb nanos joves de diferents cultures, que cadascú té la seva personalitat i la seva manera de veure la vida, però és un privilegi, sobretot a més quan més anys compleixes, més privilegi li veus, el fet d'estar en contacte amb gent jove, no? Això és un privilegi. I després la competició, no? O sigui, podem competir, tindre uns objectius com a grup, no? Intentar ajudar a que els jugadors siguin millors, no? Bueno, té moltíssimes coses bones la meva professió, té alguna dolenta també, òbviament, no? Però clar, no es pot separar, diguem, no? Tens que veure-ho tot, el que té bo i el que no és tan bo, i al final jo crec que, bueno, pues és molt, molt més positiva que negativa, òbviament, per això ho faig.
I això d'actuar davant del públic, entre cometes, com ho portes? És a dir, la sort, no sé si sort, no?, que teniu els que us dediqueu a això de veure la reacció de 5.000 persones cada 15 dies, de com gaudeixen, de com pateixen. Jo pensava, per exemple, el meu pare, que va ser mecànic, el dia que deia, hosti, mira, he trobat per fi per què collons li feia aquest soroll en aquest cotxe, no?, que era l'embragatge, aquesta peça, ell ho decidia, però ningú no li reconeixia, no?, a banda del client. Això com ho porteu, o com ho valoreu?
Bueno, jo crec que... Bueno, jo entenc perfectament el teu pare. La satisfacció personal de la feina ben feta, tampoc necessites que te la reconegui ningú. Tens que ser, té que ser el que ho fa, sàpiguer que ho està fent bé, o que almenys s'està esforçant perquè les coses surtin el millor possible, diguem, no? I això és una sensació íntima que la tenim que tindre qualsevol, en qualsevol àmbit de la vida. Els esportistes, bueno, pues sí que és veritat que tenim el recolzament de l'afició, i que això és positiu, també pot ser negatiu quan les coses no van bé, no? També tens una pressió extra quan les coses no van tan bé, però crec que al final el més important és el sentiment que tenia el teu pare de que feia les coses ben fetes, i això dona igual si ho fas tu sol o si ho fas davant de 20.000 persones. Al final la sensació veritable és el que tu sents, no el que pensen els demés.
Avui, per exemple, ha estat un bon entrenament, Pedro, el que heu fet ara mateix.
Sí, bastant bo. Sí.
Això ho notes de seguida? És a dir, els primers 5 minuts ja veus si la cosa rutlla o si la cosa va una mica torçada o no?
Sí, la veritat és que em sembla molt bona pregunta, perquè llavors a vegades també penso que és primer, no? Que aquestes sensacions bones ens fan que jo també tingui ja millors sensacions i llavors entrenem millor, o que com ells entrenen molt bé, jo simplement faig la valoració de que ho estan fent bé, no? I al final crec que va lligat, diguem, no? Quan entre tots al començament de l'entrenament i també dels partits, però sobretot dels entrenaments, tenim bones sensacions, normalment les coses després van millor, diguem, no? I, bueno, pues no passa sempre. Per exemple, ahir no van fer un molt bon entrenament, però avui sí que, bueno, pues els jugadors jo crec que han estat bé, han lluitat, s'han esforçat, no? I han estat encertats, no? Llavors, pues, bueno, te'n vas a casa amb millors sensacions.
Quant trigues a preparar un entrenament? És a dir, el de demà, per exemple, tu ja saps què fareu, fil per randa, o això es va matisant també a mesura de com va la setmana?
Sí, bueno, tenim una programació de tota la setmana, d'una sèrie d'objectius que venen de... Alguns són... Hi ha coses que les treballem cada setmana, no? que són alguns exercicis o més que res algun objectiu tècnic que ho fem sempre i anem canviant la forma de fer-ho, i es repeteixen setmana rere setmana perquè considerem que són molt importants. I després hi ha altres coses que aquesta setmana creiem que són més importants, això ho parlem amb l'estaf abans de començar la setmana, i pues, per aquest partit necessitem treballar més aquesta situació, o tenim que ficar una opció nova, no? Això, i llavors en funció d'això ho anem dividint en els dies de la setmana, diguem, no? Normalment al principi de setmana estem ben centrats en coses generals que no tinguin que veure molt amb el rival, i a mesura que s'apropa el partit, pues, ens centrem més en coses que tenen que veure més amb les característiques del rival.
Esta temporada no jugueu competició europea. Això vol dir més entrenaments i menys partits, que això sempre es diu que al jugador no li agrada gaire. Tu notes això, que costa més mantenir la tensió i la tensió del grup en una temporada com aquesta, o no?
Clar, lògicament. Home, a nosaltres ens agradaria jugar un partit... Cada setmana jugar dos partits és ideal. Més no, però dos és ideal pels jugadors i pels entrenadors, diguem, no? Llavors, sí, bueno, desgraciadament no es van classificar per jugar a la competició europea, i llavors entrenem més. Llavors, el que intentem fer els entrenadors és adaptar-nos a això, i per exemple, pues, aquest any fem més dies coses competitives a l'entrenament, no? Dintre, pues, bueno, per intentar buscar un sucedani de la falta de partits, pues, perquè això els agrada als jugadors, diguem, no? Quan fem coses de competició, no tot l'entreno, però sí que aquest any pues fem més coses, pues, perquè els jugadors d'alguna manera pues tinguin aquest repte competitiu que no podem tindre, pues, perquè no juguem tants partits.
Si tot no és el dia 1 d'una pretemporada, tu ets de discurs de benvinguda, de sentar unes bases de comportament, de fer, com m'he d'imaginar el primer dia de pretemporada d'aquest any o de fa 15 anys?
Bueno, parlar molt no, perquè no m'agrada molt, i home, sí, clar, sí que fas, però bueno, només de 2-3 minuts per dir quatre coses bàsiques de tal, però bueno, m'agrada més intentar tindre converses més individuals que com a grup, diguem, no? Jo crec que com a grup, bueno, ni em sento molt a gust parlant molt, ni tampoc crec que, bueno, que aquests discursos molt llargs tampoc crec molt, diguem, no? Llavors, bueno, sí que és important, sobretot amb els jugadors nous, no? Pues, també parlar més amb ells per saber una mica com pensen, les expectatives que tenen, això és molt important, no? Perquè cada jugador ve amb unes idees de com, dels minuts que té que jugar, fins i tot de la forma en la que té que jugar, i consensuar això és molt important, però crec més en fer-ho individualment que no amb tot el grup.
Hi ha d'haver normes de comportament molt marcades en un vestidor d'elit com és el del Baxi Manresa, o tampoc no és allò un decàleg de dir, mira, s'ha d'arribar 10 minuts abans, no es poden portar ulleres de sol al vestidor, no sé, o no és tan marcat això?
Bueno, tenim un reglament de règim intern que no és de l'entrenador, que és del club, diguem, no? que aquí ja marca algunes línies molt clares de comportament, tant amb els entrenos com els partits, com amb els desplaçaments i també a la seva vida privada, no? Coses que poden fer i que no poden fer. I després tenim també, pues, com una dinàmica d'equip, diguem, no? De com volem fer les coses, no? Pues, per exemple, pues, no ens agrada que quan els jugadors estan estirant, pues, no estiguin ja concentrats, no? Volem que no estiguin ja parlant d'altres coses que no sigui a l'equip, diguem, no? Llavors aquestes normes les vas posant, diguem, no? O sigui, que els jugadors no es sentin durant l'entreno quan no participen amb el 5 contra 5, coses d'aquestes, pues, bueno, els, entre cometes, els vas posant des del primer dia i entre, educant, no? Educant el jugador en la línia de lo que volem fer, no? Això quan l'entrenador és nou, pues, és molt més difícil perquè és molta feina i que cadascú, pues, pues, no està preparat per el que es troba, però per exemple aquí amb el Manresa ja porto 5 temporades amb molts jugadors que continuen, pues això també s'ho van transmetent entre ells. No, és que mira, si aquí fem les coses d'aquesta manera, no? I quan són els propis jugadors els que marquen una mica el camí,
entra millor.
Molt millor. I té molt més valor que si és l'entrenador que constantment els està dient el que tenen que fer, diguem, no? Per això és tan important la continuïtat i per això és tan important, pues, la continuïtat de l'entrenador amb el lloc i dels equips, diguem, no? Que si cada any tens que canviar-ho tot, pues tens que començar des de zero i això és un desgast molt important per l'entrenador i evidentment necessites molt més temps per arribar bàsicament al mateix lloc de mínims, no? I això, pues, clar, costa.
En aquest sentit, per tu quina importància té el capità en un vestidor? Quin rol li dones al capità de l'equip?
No molt, crec, comparat amb altres esports, diguem, no? Per exemple, amb el rugby tinc entès que és un personatge clau, em sembla que amb el futbol també, amb el bàsquet pues ho és, però al final tampoc som tants amb un equip de bàsquet, no? Són plantilles de 12, 13, com a molt 14, i es pot tindre un tracte individualitzat i no fa falta, jo crec, un representant dels jugadors, almenys per amb l'entrenador i amb el club potser és una mica diferent, no? Però a més pensa que en un equip de bàsquet, pues, no tots els jugadors tenen les mateixes necessitats o tenen les mateixes problemàtiques, no? Tenim jugadors estrangers, jugadors americans, jugadors que són d'aquí, llavors clar, que ells tinguin una problemàtica que els afecti a tots, llavors sí que està molt bé que hi hagi un capità o dos capitans que d'alguna manera representin a tots, no? Però com no som tants, jo prefereixo que si algun jugador té una problemàtica que afecta a un o a dos jugadors, parlar-lo amb ells directament i que no, que el capità no es tingui que ficar amb això, diguem, no? Bueno, després a nivell públic, pues sí que és important, no? Perquè normalment el capità és una persona que porta anys amb el club, no? Que té alguns valors que li fan ser capità i això sí que li donem importància, però després amb el dia a dia tractem a tots els jugadors iguals.
Amb 999 partits a l'ACB, ets de ja una rutina molt marcada el dia de partit, per exemple? Hi ha coses que has de fer sí o sí el dia que jugueu o no?
Bueno, sí. Bueno, hi ha algunes que tenen que veure amb la feina, diguem, no? Pues, de com preparem el partit, de com fem la xerrada abans del partit, a l'escalfament, això més o menys crec que ho he fet sempre igual, jo i tots, diguem, no? Això no hi ha una grandíssima diferència i a nivell personal, pues, sí que intentes, pues, bueno, pues, relaxar-te una mica de durant el dia fent determinades activitats que intentes fer sempre, menjar sempre a la mateixa hora, diguem, no? 4 hores abans del partit. Bueno, algunes coses sí que les intentes fer semblant, no? I les demanes a la família, a l'entorn, pues, dinarem pasta, no? Per exemple, que és una cosa que fem sempre el dia de partit, no? Tot i que...
Només ets tu que hi està implicat, no?
Llavors és per tothom. Sí, som un equip també a casa.
Pasta per la família. I quan arribes al pavelló, quan jugueu a casa, has de seguir allò un... és a dir, no, que no em desviïn, que jo primer vaig al despatx, vaig al vestidor, no em trobi ningú aquí que em desviï del meu camí.
No, faig sempre el mateix, però sense supersticions, diguem. No canvio res, ni tinc que entrar amb el mateix peu, ni coses d'aquestes. Afortunadament, aquestes manies, que són manies, no les tinc. Però sí, faig sempre el mateix, no? I, bueno, pues, també amb el meu staff, no? També, pues, sempre fem una mica tots la mateixa dinàmica d'arribar a la mateixa hora, d'estar una estona primer junts, després cadascú, pues, ja fa les individualitats, les feines individuals que té abans del partit i fins i tot a l'entrenament, perquè l'entrenament també passa una cosa, semblen, no, tampoc ja no li donem molta diferència a un dia d'entreno i un dia de partit, diguem, no? Sí, clar, vas vestit diferent, hi ha públic i competeixes en lloc d'entrenar, però més o menys fent sempre el mateix i hi ha poques sorpreses entre nosaltres en com ens movem.
Del teu cercle proper, qui diries que ha vist més partits dels 999 que has dirigit?
La meva dona, segur.
Segur, sí, eh?
Segur.
Moltíssims.
Bueno, segurament no 999, però igual 989.
Déu-n'hi-do,
sí,
Déu-n'hi-do.
Ens haurà vist quasi tot, sí.
I amb qui és amb el primer que comentes quan acaba un partit? Més enllà de la gent de l'estaf, fora de l'estaf, amb qui és amb la primera persona amb qui tens allò una mica buscant un feedback del que ha passat al pavelló?
Bueno, l'estaf és el més important, no? L'estaf, el director tècnic, claríssimament, no? Són les persones més properes i que a més són les que tenen més informació, diguem, no? A nivell personal, sí, també va donar també, però una estona després, diguem, no? Perquè, bueno, tampoc corro per trucar-la, però sí que, bueno, fa algun comentari, no? Bueno, sí, el que ella pensa també del partit, bueno, està bé, sí que ho fem pràcticament sempre.
Si et donés l'opció d'esborrar-ne un dels 999 que has dirigit, n'escolliries algun en concret o no?
Bueno, clar, hi ha hagut de tot. Són sembla de 32 anys des que vaig debutar. Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut partits molt dolents. Alguns que m'he sentit molt malament per com m'ho he fet jo, i això m'ha provocat moltíssima frustració, no? Sentir-me molt responsable de que no vaig ajudar l'equip o que vaig prendre alguna decisió que vaig veure que després va ser negativa, i aquests partits, pues clar, te fan sentir molt malament i a més duran bastants dies, no? Però això no es pot fer, o sigui, no es pot escollir, tot forma part del camí, i tots al final et serveixen per arribar als 1000, diguem, no? No pots dir, bueno, és que m'agradaria haver tingut treure aquest o aquesta temporada perquè va ser molt dolenta. No, o sigui, el camí és el que és, hi ha moments que està molt bé i hi ha moments que no, però no es pot seleccionar, i al final també els moments aquests dolents o aquests partits que dius, o sigui, que malament que ho han fet, quines sensacions tan dolentes que tens, és el moment que tens sensacions molt dolentes. Amb el temps tot queda una mica, ja no és tot tan dolent com et sembla en el moment, diguem, no? I això també t'ho dona, pues, el temps i l'experiència de dir, hòstia, doncs aquell dia que van jugar tan malament o aquella temporada que va ser un desastre i que et van fer fora i tal, bueno, en el moment és un disgust molt gran, no només personal, sinó també, pues, familiar, de l'entorn, però amb el temps ho veus diferent i no li dones tanta importància.
Hauria d'haver començat felicitant-te per la classificació per la Copa, però la cosa ha anat com ha anat. Que el Manresa s'hagi classificat a dues de les tres últimes edicions de la Copa, això com ho qualifiques tu, Pedro?
Extraordinari, sí, és extraordinari. No, bueno, no tenim que anar en condicions normals, ni per pressupost, no tenim que anar. Pues quan anem, pues és una sorpresa, és una sorpresa de la competició, perquè, bueno, vol dir que ens ha encaixat tot molt bé, no? Vol dir que la vam encertar molt a l'estiu amb els fitxatges i que després hem competit bé, perquè per nosaltres arribar 9-10 victòries, pues vol dir és molt, és un percentatge molt alt de victòries, i és molt difícil per nosaltres, no? Llavors, pues bueno, ahí està la història del club, no? Que crec que ha anat poques vegades, és veritat que una vegada va anar i la va guanyar, ja és el no va més, diguem, no? Però el fet de classificar-nos per un club com el Manresa és, jo crec que és extraordinari.
Fa un any i mig va jugar una final europea. Pensar que el Manresa pot guanyar aquesta Copa és una bestiesa o no?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, és una bestiesa total. Sí, sí. No crec que passi. És esport, i amb l'esport, evidentment, passen coses que no són normals, i tots tenim l'aspiració i l'esperança, però realment no és lo normal, no seria lo normal, no? Pensa que és una competició que van els millors equips d'Espanya, que casualment o no casualment són també els millors equips d'Europa, i que hi ha caps de sèrie, o sigui, abans la Copa del Rei era un sorteig pur i et permetia que alguns equips molt bons per als sorteig s'enfrontessin entre ells, i això potser anaves per un costat del quadro que era més llevadero. Ara no succeeix això, o sigui, hi ha caps de sèrie, el primer i el segon de la Lliga Regular només es poden trobar a la final, els quatre primers juguen contra els quatre següents, no? Llavors el camí és molt difícil, no sabem qui ens tocarà, i creiem que guanyar en quatre dies o en tres dies a tres dels millors equips d'Europa per un equip com el Manresa no crec que sigui una possibilitat lògica, no? Ara bé, nosaltres no anem a guanyar la Copa del Rei, anem a guanyar el primer partit i farem tot el possible, ens prepararem i estarem segur superconcentrats per donar el millor de nosaltres en aquest primer partit, això segur. O sigui, no anem ni rendits ni pensant que no guanyem segur, però no pensem més enllà, no? O sigui, fa dos anys que teníem un equip, jo crec que estava molt bé, molt bé, amb el Baco, amb Moneque, a Francisco, teníem un equip francament bo. Van perdre, em sembla que 30 al partit de quart de final contra el Barça. També els havien guanyat amb ells a la primera Lliga. Volta al seu camp, i les havien guanyat a la Lliga Catalana també, i ara van fotre 30, no? Bueno, i sap molt greu, perquè sap molt greu que et guanyi. Perdre sap greu, perdre de molt, no competir encara sap pitjor, però també al final dius, és que el normal és que nosaltres perdem de 30 contra aquests equips, diguem, no? Llavors, pues bueno, el que no anem, jo estic segur que no passarà, és anar rendits, això segur que no ho fem, però no pensar en guanyar la Copa, crec que no és un... Jo almenys, bueno, també és possible que, perquè tinc molta experiència i sé les dificultats que ens trobarem, no? Llavors no vull vendre fum i ja està, i al revés, el que vull dir és la realitat, ens comprometem a que anirem a donar-lo tot i a guanyar el primer partit, si ja després puguem o no puguem, i això ja dependrà també de com jugui l'altre equip.
Millor estalviar-se al Madrid en aquest primer partit o no, Pedro?
Sí, bueno, primer és, no tu t'estalvies perquè és un sorteig i et pot tocar, hi ha un 25% de possibilitat que toqui al Madrid. Clar, el Madrid està intractable, crec que han perdut 3 partits en el que va de temporada entre les dues competicions, i té un equip amb jugadors que et condicionen molt, no? Jugar contra Tavares, contra Campazzo, pues, ja no és que com es defenses tu amb ells, és que atacar contra ells és molt complicat, i és molt complicat contra tothom. Bueno, si no ens toca, millor, però si ens toca anirem amb la mateixa mentalitat, i si et toca un altre no vol dir que ja ho tindràs fàcil, no? O sigui, qualsevol dels altres equips serà molt complicat, però bueno, anirem amb bon àmbit, amb bona mentalitat i pensant que, bueno, pues que si fem les coses bé, pues per què no poder guanyar.
Abans parles del bon treball de l'estiu, no? De la gent que havíeu aconseguit que es quedés, dels fitxatges, ahir mirava, no? Del roster de la jornada 1, la temporada passada, el roster de la jornada 17, que és on som ara, hi ha quatre cares noves. Aquest any, en canvi, del roster de la 1 a la 17, sou els que sou, o sou els mateixos, bueno, amb un canvi, exacte, amb el Pierre Oriola, que és...
I per una lesió, diguem, no?
I perquè tens...
Perquè el Guillem Jou va tindre una... De fet, encara està lesionat, una lesió de llarga durada, diguem, no? Sí, bueno, és el que et dic.
Tu li dones molt mèrit a la permanència de l'any passat, no? A la salvació de... A aconseguir la salvació la temporada passada, amb tot que gairebé vas haver de fer dues pretemporades, com aquell qui
sí,
diu, no?
Sí, bueno, clar, que ho han passat molt malament. Aquesta alçada l'any passat tenien 3 partits guanyats i anàvem últims, i clar, doncs fins que va encaixar tot, no? El Wazinski, el Robinson, el Geben, no? Que ens van canviar l'equip, doncs, bueno, van passar moments molt, molt durs, molt difícils, i ho veiem negre, no? Està clar, però bueno, l'equip va entrenar bé, la vam encertar llavors amb aquests jugadors que t'hi he dit, i bueno, pues al final van fer una segona volta molt bona, no? Van guanyar un partit també a la segona volta de l'any passat, no? I això ens va acabar, també ens va portar a acabar la temporada amb bones sensacions, no?
Has canviat de Salva aquest any, del Salva Camps, que s'ha anat al Girona, al Salva Maldonado. Des de quan coneixes Salva Maldonado, tu, Pedro?
Bueno, va ser ajudant meu al júnior de la Penya, sembla que l'any 87, pues des de llavors, ja el coneixia d'abans, diguem, no? Però vam començar a treballar junts al júnior de la Penya el 87, després a partir del 91 fins al 94 aquí, al Manresa, i després cadascú ha continuat la seva carrera com a primer entrenador, no? I ara ens hem tornat a trobar.
Tenir un amic a l'estaf és un bon negoci o no, Pedro?
Bueno, jo... Sí, jo crec que sí, en general... Puc presumir que amb aquests 32 anys, amb tots els ajudants que he tingut una bona relació personal i professional. Estic molt orgullós de que això ha sigut d'aquesta manera, diguem, no? Llavors, bueno, no deixa de ser la gent més propera, amb el que més tens que confiar, els que més et coneixen les debilitats i els que més et tens que apujar quan les coses es torcen, que sempre hi ha en algun moment que la cosa no ve bé, i llavors pues, bueno, és evident que és un entorn professional molt proper i molt important, això és claríssim, no? O sigui, tindre un bon staff és absolutament bàsic.
Quan feu aquella excursió mítica de final de temporada a Montserrat, entre d'altres amb el Salva i amb una bona colla, ja sabíeu que treballaríeu junts o no aquest estiu?
No, això va ser amb el Salva Camps, que quan, més o menys aquesta alçada, com per Nadal, que deia, hòstia, no ens salvem, no ens salvem. Tenim que fer alguna cosa per si al final ens salvem, no? I llavors pues, va ser el Salva Camps que va dir, bueno, hòstia, jo crec que podem fer, agafem tots i ens n'anem caminant fins del nou Congrés a Montserrat. I al final de temporada ho van fer i, bueno, van patir una mica, perquè hi ha un moment que déu-n'hi-do, però bueno, va estar molt bé.
Arribar als 1.000 partits a CB, per tu què significa? Quin valor li dones a aquesta xifra rodona? Vaja, ja ser el segon amb més partits des de fa ja temps, el segon amb més partits de tota la història.
Bueno, li dono valor, la veritat. Li dono valor perquè sé el que costa arribar, no? Sé el difícil que és amb una lliga competitiva tan difícil, amb un nivell d'entrenadors com el que hi ha a la Lliga CB, està tants anys, vol dir que, bueno, pues que el camí ha sigut llarg, no deixa de ser també hi ha un punt de supervivència, diguem, no? A superar moments difícils, temporades complicades, no? Llavors, pues bueno, està molt bé tindre èxit puntual, no? Està molt bé i té molt de mèrit, no? Però aguantar durant tants anys amb un esport de superèlit en la qual pues veus que no poca gent arriba a aquests números, pues, evidentment és un motiu d'orgull i li dono valor, no? Però també deixa'm dir que és una dada, és un èxit individual i jo crec molt amb els èxits d'equip, diguem, no? I fins i tot amb aquest em sap una, no estic massa gust parlant d'ell perquè això jo sol és impossible. Llavors, amb aquests, ara, aquesta setmana m'estic recordant molt de gent dels meus començaments que em van ajudar, de jugadors que vaig entrenar i que em van ajudar moltíssim, d'staffs, no?, de directius, no?, que han passat per la meva vida i que han sigut decisius, però perquè m'han fitxat, en alguns casos, perquè m'han ajudat a tindre un cert èxit que et permet perdurar, i també perquè tens afinitats personals que et fan créixer com a persona, diguem, no? I sense totes aquestes persones, ja et dic, de quan vaig començar, fins i tot abans de ser professional, que em van ajudar moltíssim, entrenadors que jo vaig tindre, bueno, moltíssima gent, no? I, pues clar, me'n recordo de tota aquesta gent que és la que m'ha ajudat, perquè jo sol, evidentment, vamos, ni de conya.
Fa pinta que alguna cosa hauran de preparar diumenge per celebrar aquests 1.000 partits, i fa pinta també que molta gràcia això de ser molt protagonisme, com ara deies, sí. Tampoc no et deu fer, no, Pedro?
No.
Però, home, d'alguna manera no, s'ha de saber, no?, que arribes als 1.000 partits.
Sí, bueno, per això estem fent aquesta entrevista, t'ho agraeixo molt, no?, però està bé que se sàpiga, però no, jo crec que, per exemple, el partit del Baskonia, el que tenim que celebrar tots plegats és la classificació per la Copa, que crec que hi ha equips que no la celebren perquè donen per fet que es classificaran i em sembla bé. Nosaltres no, nosaltres el nostre èxit és anar-hi, diguem, no? I llavors pues tenim que celebrar amb les nostres aficions això, no? L'altre, bueno, ja està, o sigui, em sento ja recolzat i valorat, especialment per la gent de Manresa, que ja porto moltíssimes temporades i no necessito i crec que no s'ha de fer res especial.
Diries que és més fàcil o més difícil ara ser entrenador amb tants recursos com teniu a l'abast comparat amb fa 20, 25 o 30 anys?
Hòstia, és una pregunta difícil de contestar. Primer, jo crec que ara el que va passar quan a l'any 90 jo vaig ser primer entrenador en 28 anys, això crec que ara és pràcticament impossible, no? És pràcticament impossible, però llavors en aquella època el bàsquet es va professionalitzar d'una manera, amb l'entrada de la CB, jo crec que és la CB la que provoca que els clubs es professionalitzin moltíssim, diguem, no? I llavors un grup d'entrenadors que casualment passaven per allà, de més o menys de la mateixa edat, ens vam aprofitar de que l'ACB necessitava entrenadors una mica diferents als que hi havia fins a llavors, no? Entre cometes, com més friquis, no? Més disposats...
Una mica de modernó, no?
Sí, bueno, jo crec que... Perquè van ser diversos, diguem, no? De fet, ens deien els baby coach, no? Perquè hi havia una generació més que... No? Alguns tenien contacte, però altres no, diguem, no? El Javier Imbroda, bueno, molts entrenadors, diguem, no? Més o menys de la mateixa edat que vam entrar a la Lliga, més o menys a la mateixa època, no? Llavors, jo crec que això ara és més difícil, diguem, no? Després també Ara tot ha canviat, hi ha moltíssima informació. Llavors era més difícil tindre informació, era més difícil conèixer com treballaven altres entrenadors, no? Avui en dia, amb la globalització, tot el que passa al món, tens una informació pràcticament amb el moment, diguem, no? Llavors jo crec que ara és molt més difícil arribar a ser primer entrenador perquè tens que tindre molta més informació sobre la taula de la que teníem en aquella època, que tot era una mica més precari, més arcaic, diguem, no? Llavors, pues, jo crec que ara és molt difícil ser entrenador d'elit, costa molt. Llavors també costava, però jo crec que ara és fins i tot una mica més difícil de lo que era llavors.
De fet, ara el que deus haver de fer, sobretot, és més eliminar informació, entre cometes, no? O destriar, no? Perquè en tens tanta de dir, hòstia, aquesta em fa servei, però aquesta no, això s'escombraries fora. Ha de costar més això, no? De dir, què em farà servei i què m'està molestant aquí o m'està sobreinformant, no? Sobre la plantilla.
Absolutament. Això és bàsic i jo crec que és una feina molt important. Sàpiguer què és prioritari per tu, a què tens que dedicar-li més esforços a nivell personal i a nivell, fins i tot, de grup, diguem, com a equip, diguem, no? Perquè tens tantíssima informació que et pots marejar i pots marejar els altres, que és encara pitjor.
I el jugador és més o menys receptiu que fa 20 anys? L'altre dia parlàvem amb el Club Patinatge Artístic Olot, que ha guanyat 14 dels últims 20 mundials, i em deia, això de la cultura de l'esforç cada dia ens costa més, també. Tu també ho notes, això, que cada cop costa que el jugador sigui tan receptiu com fa anys, o no?
No m'ho penso. Jo crec que la predisposició general de l'esportista, que jo parlo d'esportistes, és amb els que tinc tracte, la predisposició general de l'esportista sempre és molt bona, diguem, sempre és molt bona. El que passa és que el tens que convèncer, però això era abans i ara, diguem, no? O sigui, a l'ordeno i mando, jo crec que deien que abans sí que funcionava, jo crec que mai ha funcionat molt bé, no? O sigui, en canvi, convèncer, pues és lo ideal, diguem, no? I és lo que volem tots els entrenadors, no? Per aconseguir convèncer, això és lo difícil, perquè necessites arguments i és veritat que quan l'entrenador és jove, és novell, pues li costa més convèncer perquè no té, diguem, una història darrere i el jugador el pot veure una mica diferent, diguem, no? Però fins i tot en aquest cas jo crec que els jugadors volen ser entrenats, volen que els marqui el camí, i la predisposició del 99% dels jugadors és positiva, diguem, no? I no veig una gran diferència abans que ara. El que sí que és veritat és que ara els jugadors estan més preparats, tenen més mitjans, no? O sigui, físicament són millors, tècnicament també són millors perquè han entrenat més i tenen al seu voltant més coses per fer, diguem, no? O sigui, recordo que quan abans, fa 30 anys, els jugadors a l'estiu no feien res i tenien agulletes quan començava la temporada, diguem, no? Això ara no passa, els jugadors a l'estiu es preparen, diguem, no? O sigui, tot ha canviat, a més professionalització, a més mitjans, no? O sigui, abans no existien els entrenadors personals, ara pràcticament tots els jugadors a l'estiu agafen entrenadors personals físics o de bàsquet per continuar millorant, no? Això els fa que siguin millors, però també que tinguin una competència millor.
I ets un entrenador que s'interessa per saber, entre cometes, com els hi va la vida als teus jugadors, és a dir, t'interessa molt el que passa fora del parquet, el que els hi està passant a casa, o ho separes molt, això?
Anem a veure, ho separo totalment perquè som professionals i no tinc una relació d'amistat, però la meva dona sempre m'ho diu i té tota la raó, intento fer esforços que em costen una mica per saber coses d'ells, no? Per saber com els hi va, d'on venen, perquè crec que és important, diguem, no? Crec que és important, i al final passem moltes hores junts, i tindre algun vincul que no sigui només el professional és molt important. Per mi, per al meu caràcter, no és una cosa que sigui fàcil ni còmoda, però sí que intento fer esforços.
Vaig acabant. Com tries els partits que veus durant una setmana de bàsquet? És a dir, amb quin criteri? Dius, mira, aquest sí, no sé, ahir, per exemple, hi havia un fotimer de partits d'Eurolliga. Com tries aquest sí i aquest no? Aquest m'interessa, aquest potser no tant.
Clar, això ha canviat, perquè ara donen tots els partits per la tele. Abans tenies que demanar-los. Donaven una a la setmana o dos a la setmana i els altres els tenies que demanar, els que necessitaves. Ara no, ara tens tota la informació, el que parlava abans d'un excés d'informació, diguem, no? Llavors, clar, no els veig tots, no? Primer perquè molts són a la mateixa hora, però és que també hi ha moments que dic, no vull veure un altre partit, o sigui, vull veure una sèrie o vull estar fent una altra cosa que no tingui relació amb el bàsquet, perquè si no t'agobies molt. Però sí que hi ha, com et diria, entrenadors barra equips favorits, diguem, no? O sigui, que m'agrada veure, no? Que m'agrada veure perquè m'agrada veure com van desenvolupant l'equip, no? Això sí que reconec que m'agrada i, pues, i fins i tot no les veig ni en directe, diguem, no? Però com ara també tens la possibilitat de veure-ho en diferit després, no? Pues hi ha entrenadors d'Europa, de la NBA, no? que segueixo, no? O sigui, tenen algun equip favorit a totes les competicions i llavors els intento seguir.
Us copieu molt els entrenadors uns als altres o no, Pedro?
Sí. És el que et deia abans, que tenim moltíssima informació, diguem, no? Jo, per exemple, pues he anat alguna vegada als Estats Units, fa 2 anys vaig estar amb el Jordi Fernández i el Sacramento Kings a la seva pretemporada i clar, que he copiat coses, sí, coses que em va permetre veure, que després he parlat amb ell i després dels rivals, no? Pues, com juguen els rivals i hòstia, aquest detall, no? I bueno, i amb alguns entrenadors també tens una relació com més propera, diguem, no? O perquè has treballat amb ells o simplement perquè tens una bona química i llavors, hòstia, aquesta defensa que esteu fent i tal, això passa més a l'estiu que durant la temporada, això és veritat, però sí que ens copiem.
El teu llibre de jugades, quantes n'hi pot haver, amb variants incloses? Moltíssimes? O no ets tampoc dels que en deu tenir més de la CB?
No, jo crec que són dels que menys.
Dels que menys?
Sí, dels que menys, sí. Sí, ja en tenim, perquè això és... sempre intentes sorprendre, no? Avui, per exemple, hem posat una petita opció nova, diguem, no? I això ho anem fent, diguem, no? I al final pues, tenim... bueno, tenim... no sé... jo crec que estem a la mitja una mica per sota de lo que és, no hi ha equips, no sé, el Tenerife, no, per exemple, que aquest és tenen moltíssimes opcions, moltíssims sistemes, nosaltres tenim molt menys, diguem, no? Però al final no hi ha una gran diferència, no és que un tingui 100 i l'altre tingui 10, no va per aquí, diguem, no? Però diguem que nosaltres volem jugar d'una manera diferent, cada club, no és que sigui ni millor ni pitjor, no? Cada entrenador escolleix una forma de jugar i nosaltres pues, diguem que en atac busquem més situacions bàsiques i a partir d'aquí que el jugador pugui trobar avantatges que no generen aquestes avantatges des de la tàctica, diguem, no? No és ni millor ni pitjor, però no tenim moltíssimes opcions tàctiques com altres.
Sé que tens prou feina veient partits de bàsquet, però d'altres esports, d'alguns en concret, en pots arribar a treure idees per conceptes que apliquis després tu en el parquet o no?
De tàctica, no, perquè les diferències són molt grans, no? Però hi ha entrenadors que el seu tarannà, la seva mentalitat, els seus valors, la forma que tenen d'expressar-se, no només a les rodes de premsa, que també, això sí que tinc interès en entrenadors de tots els esports del món, i m'interessa saber com dirigeixen el seu grup i com es comporten a l'adversitat, no? Diguem, pues això sí, per exemple, pues Pep Guardiola, admiració màxima per com diu les coses, per com dirigeix el seu grup. Ara, tàcticament, pues no em serveix com jugar el seu equip, perquè primer perquè no ho entenc, no tinc suficients coneixements més enllà dels bàsics d'aquest esport, i crec que són esports molt diferents, no és comparable, però en canvi dic, el Pep Guardiola podria dir d'altres, no? O sigui, no tenen per què ser tan cracs com el Pep Guardiola, que ho és, sinó d'altres, pues sí que veus, hòstia, doncs aquest veient-lo com dirigeix, no? com es dirigeix als jugadors, tot això sí que m'interessa.
I al revés, quina mena de col·legues, encara que no siguin de professió o d'altres esports, no et cauen especialment bé? És a dir, quina mena d'entrenador a tu et provoca un cert rebuig de dir, hòstia, aquesta manera de fer no m'agrada o no l'aplicaria mai jo?
Bueno, sí, clar. Sí, també passa el mateix, no? Quan veus algun comportament, alguna roda de premsa, dius, hòstia, això no m'agrada, diguem, no? No m'agrada i intento no fer-ho, jo ho faig després, eh? Però sí que quan veus algun company, no estem parlant d'entrenadors de bàsquet, estem parlant en genèric, doncs sí que dius, hòstia, doncs jo crec que aquest no m'agrada, no? No m'agrada el seu comportament, la seva... expressió fins i tot no verbal, diguem, no m'acaba d'agradar, però bueno, això sempre passa.
Som a Manresa, el Nou Congost. Què significa Manresa per tu, Pedro? On has dirigit més de 300 d'aquests 1.000 partits a CB?
Bueno, és el club amb el que he dirigit més partits, amb el que he estat més temporades, el segon és el Gran Canària, però el Manresa ja li ha superat, i és el meu club, o sigui, estic absolutament implicat, sento molt d'aquí, M'agrada la mentalitat dels aficionats, la seva humilitat, no? El saber el que costen les coses, no? Que, bueno, pues que és un club d'una ciutat petita que té que fer grandíssims esforços per competir en una liga d'aquesta èlit, té un punt d'ambició que també m'agrada, no? De voler jugar a competició europea, i és un club amb una història darrere brutal, brutal, no? O sigui, el que ha aconseguit el Manresa a nivell de resultats té un mèrit increïble, no? Llavors, bueno, formar part d'aquest equip o d'aquest club per mi és un motiu d'orgull i ja et dic, estic super implicat.
En tens 62, abans quan se sabia l'edat de jubilació quan eren els 65, sí. Ja sé que en el món del bàsquet això no va per aquí, però tens més o menys una idea clara de... És a dir, tu et veus amb 80 anys o en 75 en una banqueta o no?
No, competint a l'elit no, sincerament no. Però també et dic, quan, si m'haguessis preguntat quan portava 10 partits dirigits a l'any 90, quants hagués estat, quants t'hauria dit que no tenia ni idea, diguem-ne. I crec que una cosa que m'ha ajudat a perdurar és no pensar molt en el futur, diguem-ne. Evidentment, abans sí que tenies que pensar una mica més perquè tenies alguns compromisos econòmics familiars per davant, no? I que necessitaves pues, bueno, guanyar diners perquè, si no, la cosa... Pues, clar, no, som professionals, diguem-ne. Però sempre he viscut molt al dia, diguem-ne. Mai he tingut contractes llargs, mai he sabut el que faria d'aquí 3 o 4 anys després... i no ha anat malament, diguem, sense preocupar-me molt de lo que passarà més endavant, no? I estic en aquest punt ara mateix, diguem, no? O sigui, és veritat que no tinc la necessitat econòmica que he tingut altres etapes de la meva vida, però mentre estigui motivat, mentre m'agradi, mentre tingui il·lusió, mentre tingui ganes de competir, d'enfadar-me amb els jugadors, perquè això també és una senyal, no? Quan ja et dona tot igual, pues potser és el moment de deixar-ho, diguem, no? No passa. L'altre dia vam perdre a Camp del Bilbao i ahir em vaig enfadar amb els jugadors, no? Amb el primer entrenament, això. Mentre tingui aquesta trempera, pues jo crec que hi hagi algú que em vulgui fitxar, endavant, diguem, no? Però no faig plans, no? O sigui, evidentment, clar, ja no seran molts anys, no? Per una qüestió de lògica i de sentit comú, no? Però visc el dia i no tinc ni idea de lo que passarà l'any que ve.
Sé el que m'acabes de dir, però Aito n'ha dirigit 1.202, sí. Aquest any, sense playoff, que no és descartable, en seran 1.016 teus. Mm-hmm. Són 5 temporades i mitja que et quedarien per superar Aito García Reneses.
Per superar-lo en partits.
En partits, en partits,
coses,
perdó.
Segurament és impossible, diguem. No?
En partits dirigits, sí, a la CB.
Exacte. Millor no comparar-se molt, saps? En general, jo crec que és millor no comparar-se molt, perquè no et serveix de res comparar-te, perquè si et compares i quedes malament, pues no és molt bo per l'autoestima. I si et compares i penses, bah, això està tirat, pues tampoc és bo per l'ambició de voler millorar, diguem, no? Llavors, cadascú segueix fa el seu camí. Jo estic molt orgullós dels mils que porto fins ara i no tinc un objectiu de superar ningú, perquè a més l'Aito potser torna, o sigui, això per començar i entrenar més, no, diguem. Però ja et dic, millor no comparar-se i no tindrà objectius de superar en partits dirigits amb un altre entrenador, perquè no li veig, no, això no és una motivació per mi, diguem, no? El que és una motivació és fer 1.000 partits, això sí, però no per superar un altre entrenador. Això, la veritat és que no, m'és igual.
El Manresa et deu haver dit que et vol la temporada que ve, o no? O et coneix massa com per dir-t'ho al mes de gener?
No hem parlat res d'això. Hi ha un contracte que hi ha en algun tipus de clausulado que evidentment el club coneix i que jo també, i ara estem competint, no? Ens acabem de classificar per la Copa, no hem salvat encara l'equip, no hem arribat a les que tothom diu mítiques 12 victòries, que són les que ja t'asseguren la continuïtat, i ja està. Però bueno, ja et dic, t'he dit abans que estava molt implicat amb el Manresa i no, ningú sap el que passarà amb el futur, però jo sempre penso, no només amb el Manresa, més perquè ja porto molt de temps, no? Però jo sempre quan estic en un club crec que estaré molts anys. Després, per diverses raons, a vegades, moltes vegades això no ha passat, però jo sempre penso amb la continuïtat.
I ara sí, les dues últimes són dues coses que surten molt a les transmissions que fem a RAC1. Ens estem passant amb les antiesportives o no, Pedro? No hi ha un excés d'antiesportives ara en el món del bàsquet?
Sí, jo crec que el departament arbitral ja ho està intentant modular, això. Jo crec que ara hi ha menys que altres temporades, diguem, no? Però, clar, bueno, això jo no entenc d'això. Soc, entre cometes...
Home, més que això, sí.
No, no vull dir que... dels criteris, perquè ja. Això ho porten els àrbitres o el departament arbitral de la CB o de la FIBA, d'on sigui, diguem, no? Llavors, a mi em falta informació, diguem, no? Sí que és veritat que tot el que es fa és per intentar millorar el joc, diguem, no? O sigui, per què hi ha moltes antiesportives? Perquè hi havia equips, entrenadors, que treballaven, oi, pues fem faltes perquè no es fiquin contraatacs. I això, el departament arbitral ho vol modular, no vol que passi perquè l'espectacle sigui millor. I llavors, pues fan això. Però després, clar, això té, és contraproduent, perquè hi ha masses, és veritat, no? Que hi ha massa, llavors, pues bueno, però això ho tenen que portar els que realment entenen d'aquest tema, i jo crec que ja ho estan fent, diguem, perquè el bàsquet sigui, al final... un bon espectacle, i també és un bon espectacle per l'espectador, perquè el veure, pel que el veu per televisió i tot això, doncs, ell ja ho intenta modular.
I després s'ha de fer la pista més gran, la línia de 3 s'ha d'endarrerir més, s'han de pujar les cistelles, tu tens alguna idea clara sobre com, cap on ha d'anar el bàsquet d'aquí 5, 10 o 3 anys?
Bueno, aquí ja és molt difícil, clar, fer-la una mica més ampla estaria molt bé. I jo, la meva opinió és que també fer-la una mica més llarga, però perquè m'agrada molt el joc en contraatac, el joc ràpid, i llavors si la pista fos una mica més llarga, pues, també m'agradaria, diguem, no? Però això són opinions dels que ho veiem, no tenim la capacitat de decisió, no? No és fàcil fer el camp més ample perquè potser amb el nou congost no pot jugar, no? O més llarg perquè no dona, no? Llavors, clar, tindria que ser a totes les pistes igual. A mi no m'agrada, per exemple, el futbol, que hi ha camps que són més petits que altres, no m'agrada, no? O sigui, a mi m'agrada que el bàsquet totes les pistes siguin iguals. Llavors, no deu ser fàcil quan diem, anem a fer que les pistes siguin més amples. Bueno, clar, perquè a tot el món, no? A tot el món o a tota Europa, no deu ser fàcil, diguem, no? Llavors, clar, jo com a purista i sense haver pensat molt et diria, bueno, una mica més ampla i una mica més llarga, crec, a mi m'agradaria, però la meva opinió en aquest cas no és molt vàlida.
Esperarem, els que hagin de decidir, a veure si decideixen canviar alguna cosa del món del bàsquet. Pedro, enhorabona per aquests 1.000 que compliràs diumenge, que hi serem per explicar-ho contra el Baskonia, per aquesta classificació per la Copa, i moltes gràcies per haver-nos atès una estona aquí al Nou Congost.
Gràcies a vosaltres.